Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs ara sí que ja tenim data oficial per l'esperat retorn al Camp Nou. Serà el diumenge 10 d'agost. Trofeu Joan Gamper. Està negre sobre blanc. Ara sí que el compromís és ferm. Ja no tenim allò de tan aviat com sigui possible, si no hi ha imponderables, no. El 10 d'agost, Gamper. A partir d'aquí sí que es mantenen algunes incògnites que mirarem d'anar desvetllant abans que el club informi oficialment com, amb quina capacitat es jugarà el Gamper. Vol dir això que el club ja té tots els permisos per començar l'activitat? Vol dir això també que el Barça podrà començar la Lliga al Camp Nou? De seguida el Víctor Navarro mirarà de donar resposta a algunes d'aquestes preguntes, però la notícia que portàvem tant de temps esperant ja està aquí. El 10 d'agost el Barça torna a casa. Estem pendents també de com evolucionen les operacions de mercat al Barça. Ansu Fati, aquesta setmana ha de quedar tancada la seva sessió al Mónaco. Està previst que viatgi durant la setmana. Pablo Torre té diverses opcions de sortida. El millor situat ara mateix per incorporar-lo és el Mallorca. I si no passa res, el Barça incorporarà el jove futbolista suec del Copenhague, Ronny Bargi, extrem, 19 anys. Avui el coneixerem una mica millor. A l'Espanyol s'ha fet oficial el fitxatge de José Salinas, lateral esquerre de 24 anys, que arriba de l'Elx. És la sisena incorporació que fa l'Espanyol aquesta temporada. El Girona ha fet oficial la renovació del porter Juan Carlos per una temporada més. A l'Andorra ha fet també oficial que no segueix el tècnic Beto Company, tot i pujar. Tot apunta que Ibai Gómez serà el seu relleu. Al Mundial de Clubs de les últimes hores destaquem la victòria del Benfica sobre el Bayern per 1-0, passen els dos i queda fora Boca després de no poder passar de l'empat a 1 davant Auckland City. Decebedora l'actuació dels argentins en aquest Mundial. De la jornada d'avui destaca l'Inter de Milà River Plate, que juguen la primera plaça de grup, això sí, al partit a les 3 de la matinada. En bàsquet avui el Real Madrid pot ser ja campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a València. La cita a 1:15. Tenim a 4:45 el partit de quarts de final de l'Eurobàsquet femení Espanya-República Txeca. I en clau Mercato, el Barça està a prop de tancar el fitxatge de Will Clyburn, que arribaria del Bologna. En futbol sala, el Barça perd el tercer partit de la final, 3-2 a Cartagena. Demà ja tenim el quart partit, obligat a guanyar-lo el Barça per portar la final al cinquè i definitiu partit que es disputarà al Palau Blaugrana. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem sobre el retorn al Camp Nou. Quan creieu que serà el primer partit oficial? Creieu que durant el mes d'agost el 16%, que durant el mes de setembre la majoria el 52%, que més endavant el 32%? En clau Espanyol us demanem si us agraden els fitxatges que està fent Garagarza. Esteu votant que sí la gran majoria, el 80%, que no el 20%. I en clau Girona, Dau de Càmera ha estat clau per l'ascens de filial del filial a Segona Federació. La pregunta és si hauria de tenir lloc al primer equip. Creieu que sí al 53%, que no al 47%. Avui donem la benvinguda als dos companys en pràctiques que ens ajudaran aquest estiu, el Raül Urgell i el Sergi Ita. Espero que ho passeu molt bé i si ja apreneu alguna cosa, doncs fantàstic. Benvinguts als dos. Marc Peires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
A tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Amb aquest aquest so de fons i amb un vídeo emotiu anunciat al Barça aquest matí el retorn a l'estadi del Camp Nou. Tenim, per tant, ja una certesa que el Joan Gamper jugarà a l'estadi del Camp Nou el dia 10 d'agost, diumenge. I ja no es dona, de moment, més informació. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
De moment, el que tenim ja claríssim és que el Barça tornarà a disputar un partit de futbol a l'estadi del Camp Nou el 10 d'agost al Gamper, eh?
Sí, i ho han anunciat amb aquest vídeo amb un timbaler i Montserrat, es veia, amb el president Laporta amb molta presència a la gespa al mig del camp, amb uns altaveus per anunciar que tothom s'enteri que torna. El Barça queden 46 dies per tornar a l'Spotify Camp Nou, serà aquest 10 d'agost del 2025, la inauguració del nou estadi, encara que incomplet, l'estadi final, per qui s'ho pregunti, està previst que s'acabi a la tardor del 2026 amb 104.600 espectadors. L'últim partit al Camp Nou va ser el 28 de maig del 2023, llavors estava Xavi Hernández a la banqueta, estaven celebrant la Lliga, que s'acabava de guanyar, van guanyar 3-0 contra el Mallorca i van marcar dos gols, Ansu Fati i un Gavi, que és l'últim golejador d'aquell estadi que es va inaugurar el 57, en 1957, i ara ja tindrem un nou estadi, un nou Camp Nou.
Igual és el de menys, però el rival del Barça en aquest Gamper el sabem?
El Como Italia és oficiós, no oficial, encara no s'ha confirmat, però serà el Como Italia, que ha completat la seva primera temporada a la Sèrie A de la mà de Cesc Fàbregas i que té els ex-blaugranes Àlex Valle, que l'acaben de fet de comprar en propietat al Como, i l'excapità del Barça, Sergi Roberto.
Sabem quanta gent podrà assistir a aquest partit?
A veure, la capacitat que tenen previst per la temporada aquest any serà 60.000. El Barça ha demanat llicències per 60.000, però amb les dues primeres graderies, la tercera encara s'ha de construir, però no es descarta que es redueixi l'aforament pel Gamper i que no el tinguin amb 60.000 persones. La previsió més pessimista seria 25.000, s'han d'esperar a les llicències.
Molt bé. Que el Barça hagi anunciat avui que el 10 d'agost disputarà el Gamper vol dir que el club ja té llum verda, ja té tots els permisos per poder començar l'activitat futbolística?
No tenen llum verda encara, ells han demanat la llicència tant a l'Ajuntament com als bombers, però confien que rebran aquesta llum verda. El tema és si els hi diuen, en comptes de 60.000, encara heu de treballar, encara heu de fer obres i encara heu de treballar més en això i us deixem 25.000 o 40.000. El tema és aquest de l'aforament, però ells confien en habitualment cada setmana han tingut, i això ho venen informant tant bombers com gent de l'Ajuntament que està supervisant les obres, ells tindran la llicència per poder disputar el Gamper, veurem la capacitat, però evidentment confien en rebre la màxima capacitat possible dins d'aquests 60.000 que serà l'aforament màxim aquesta temporada.
I una última cosa, Víctor, el Gamper és un partit oficiós, ara a veure quan el Barça pot disputar el primer partit de Lliga, el primer partit oficial a l'estadi del Camp Nou.
Sí, seria finals de setembre o principis d'octubre. El Barça ha demanat a la Lliga no jugar les primeres jornades a casa. El tema és la Champions. La Champions començarà a meitat de setembre. Ja caurà segur un partit a casa. Sempre podrien, ells podrien seguir amb les obres i podrien parar una setmana, que és el que faran amb el Gamper, parar una setmana, jugar el partit de Champions a casa i tornar a treballar en les obres i seguir guanyant uns dies fins a l'apertura total d'aquest estadi per aquesta temporada. Veurem què passa. És veritat que és la prova pilot serà el Gamper, però abans, el mes de juliol, el Barça el que vol fer és amb voluntaris fer un simulacre de partit, sobretot per controlar tema d'accessos i la dinàmica d'entrar i sortir del camp, que és el més important i és on es fixa més l'Ajuntament, el tema de les sortides d'emergència i com serà tot, evidentment, amb un camp en obres, que tota la temporada aquesta que vindrà, la 25-26, el camp estarà en obres, s'estarà fent la tercera graderia i començant a construir els pilars per la coberta.
Molt bé, doncs moltes incerteses encara al voltant del retorn a l'estadi del Camp Nou, però des d'avui una certesa, que el primer partit al Barça el jugarà allà el dia 10 d'agost al Gamper, presumiblement davant del Como. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La borrosa imatge del comunicat del Barça sobre la tornada per jugar al Camp Nou. No és una imatge clara encara. L'única imatge clara és la de la data del dia 10 d'agost. Però al fons del primer pla de la fotografia, la resta de la imatge és molt borrosa i no me refereixo només al rival del Barça, al Gamper, al Como o el que sigui. La imatge molt difosa està plena encara d'interrogants encara. Com dic, tindran el privilegi de ser prioritats pel primer dia els abonats de Montjuïc? Tindran possibilitat de ser els segons privilegiats els abonats del club? Tindran un privilegi en tercer lloc els socis del Barça? O es posaran a la venda la totalitat de la cabuda provisional al públic en general? Quina capacitat podrà haver pel dia 10 d'agost? s'ha anunciat avui oficialment i ja a dia d'avui estan tots els permisos en regla. Si es pot jugar un partit amistós el dia 10 d'agost, per què no es pot jugar un partit oficial, per exemple, el dia 17 d'agost? Es podrà jugar a la Champions si toqués a casa el dia 16, 17 o 18 de setembre? Espero que sí. Pas a pas. Però hi ha encara moltes imatges borroses.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3 i 16 minuts de la tarda. També hi ha algunes incerteses al voltant dels futbolistes que formaran part de la plantilla del Barça la propera temporada. Veiem com estan les diverses situacions amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Per on vols començar? Per Ansu Fati, que aquesta setmana hauria de tancar-se en principi la seva sessió al Mònaco?
Sí, en les properes hores em diuen que ha de viatjar a Mònaco per signar la seva sessió fins a final de temporada amb opció de compra per 12 milions d'euros. L'operació s'ha dilatat perquè el Barça es veu que volia escoltar més ofertes, no li acaben de convèncer les condicions econòmiques que oferia el Mónaco, però per Ansu la prioritat era aquesta, ja que Adi Hütter, l'entrenador, li ha mostrat un gran interès des del primer dia. Per tant, el que han fet és pactar a Barça i Ansu Fati la renovació un any més del seu vincle fins al 2028 per diferir el seu sou i alleugerir massa salarial. En principi, dissabte, si no hi ha cap canvi d'última hora, ha de passar les proves mèdiques per incorporar-se ja la setmana que ve a la pretemporada del seu nou destí, del Mónaco, on amb 23 anys espera recuperar la seva millor versió, després del poc protagonisme que ha tingut aquesta temporada en Flick i després d'una sessió al Brighton que no va complir les expectatives.
També sortirà Pablo Torre, que té diverses nòvies, però sembla que ara mateix el millor situat per fer-se amb els seus serveis és el Mallorca, no?
Sí, és el que està millor posicionat, em diuen, de la Lliga Espanyola, el que està en la pole position. Pablo Torre vol decidir el seu futur en els propers dies. Té altres propostes de l'estranger importants, però veu amb bons ulls seguir a la Lliga Espanyola, quedar-se aquí a les ordres de Rasate, que ha mostrat molt interès, i això és clau també per Pablo Torres, que ha acabat bastant decebut aquesta temporada, ho ha passat malament perquè ha tingut un paper residual amb Hansi Flick. Barça i Mallorca, ara mateix els clubs estan negociant, encara no han parlat de les condicions amb els representants de Pablo Torres, però sí que els clubs negocien amb una idea inicial que és una cessió, perquè Deco no vol perdre el control sobre Pablo Torres. Si no fos cessió, seria una forma fórmula de traspàs amb clàusula de recompra per part del Barça. Pablo Torre vol tenir la decisió presa en màxim 10 dies perquè vol començar la pretemporada ja al seu nou equip.
De Nico Williams, alguna novetat, Helena?
Doncs que informen des de Bilbao que el seu representant ja ha comunicat a l'Atlètic Club que la seva intenció és sortir. El Barça té previst pagar la seva clàusula de 58 milions d'euros a partir de la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, perquè la despesa computi en el proper exercici econòmic. L'objectiu és anunciar-lo abans del 13 de juliol perquè des del primer dia estigui fent la pretemporada de les ordres de Hansi Flick. L'acord amb Nico està tancat per 6 temporades, 12 milions bruts d'euros l'any de sou, i ara el Barça el que ha de fer és abans del 30 de juny auditar, computar els seients VIP del Camp Nou, que ja estan construïts des de fa setmanes, i tancar moviments de jugadors, sessions, com per exemple les que et comentava d'Ansu Fati, també la de Pablo Torre, per alleugerir massa salarial i que això asseguri la futura inscripció de Joan Garcia, evidentment, que és el que ja està fitxat, i també de Nico Williams.
I una última cosa, que el Barça està a punt de tancar el fitxatge del jove extrem suec del Copenhague, Ronny Bargi.
Té 19 anys, segurament serà el segon fitxatge del Barça, serà una realitat abans que Nico Williams. El director esportiu del seu club, Copenhague, ha confirmat que passarà les proves mèdiques aquí a Barcelona en els propers dies. Ha estat una aposta de Deco, és qui s'ha reunit amb el seu representant en diferents ocasions i s'ha avançat a altres clubs europeus que també estaven darrere de Ronny Bargi, i és una bona inversió perquè el Barça pagarà uns 3 milions d'euros entre fixa i variables i en principi estarà a cavall entre el filial i el primer equip, tot i que la pretemporada a la gira asiàtica la faria a les ordres de Hansi Flick.
Gràcies, Condis.
Adeu.
Un minut i coneixem millor qui és Ronny Bargi.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs per conèixer millor a Roni Bargi, aquest jove futbolista suec que està a punt de fitxar al Barça, marxem fins a Alzira per saludar Raúl Alventós. El seu últim equip ha estat al Baile Danès, ha jugat abans a l'Elx, al Cádiz, a l'Eibar, al Màlaga, al Nàstic també. Raúl, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Què tal, Raúl, com va la vida?
Bien, muy bien. Aquí estamos por casa ahora y poniéndonos en forma para la siguiente temporada.
Vale, que no tienes equipo todavía, pero estás ahí intentando ver si sale algo para seguir jugando al fútbol, ¿no, Raúl, o qué?
Sí, eso es. Tuve algo el año pasado, lo que pasa es que con la operación de mi madre decidí quedarme. Y luego en Navidad también tuve algo. No me decidí también por lo que estaba creando aquí, que era una escuela y tal de fútbol. Y este año sí, este año yo seguí entrenando aquí en Segunda Ref en mi pueblo, pero no quise competir y estar un poco más cerca de la familia, y este año sí que quiero volver a competir. Vamos a ver qué opciones hay para volver a lo máximo.
Vale, ojalá te volvamos a ver pronto sobre un terreno de juego, Raúl. Claro. Tu último equipo fue el Baile, allí en Dinamarca, y allí te enfrentaste a Roni Bargi, ¿verdad? Este futbolista que está a punto de hacer el Barça.
Sí, cuando yo estaba allí el segundo año, creo que fue, jugamos en Copa contra ellos y me sorprendió mucho. De hecho, a un compañero, al segundo capitán, que es sueco, le pregunto, que es sueco-chileno él, le pregunté, hostia, este chaval, y me dijo, no, este chaval es una promesa sueca que ha firmado en Copenhague y hay muchas expectativas con él. Y la verdad que yo lo seguí un poquito y me sorprendió muchísimo por el desparpajo, por ese, por un poquito, no al mismo nivel, pero un poquito como Yamil Lamal, que al final pues son jugadores fríos que realmente no tienen presión encima, ¿sabes? Que te encaran, que van el uno contra uno, que tienen calidad, que tienen velocidad, que son fuertes al final de piernas, y la verdad que allí dio mucho nivel, sobre todo en partidos difíciles.
Sí, sí. O sea que tú, ya cuando te enfrentas a él, él tendría 16 años, ya aquel día ya te llamó la atención, sí. Ya te entró por los ojos, ¿no, Raúl, o qué?
Sí, sí, porque, bueno, estaba el hijo de Larsson, que jugó en el Barça, jugó allí también. Había jugadores que el delantero, que había jugado en Turquía, que juega con la selección, bueno. Jugadores de nivel... Que al final el que te sorprendió fue, digamos, el banda chiquitito, que dije yo, bueno, este chaval. Y luego me lo contó porque yo no lo sabía, y me dijo, no, este chaval es sueco, es una promesa de allí, de mi país, y la verdad que es un, me dijo él así, es una máquina.
Sí, sí. El perfil es ese, ¿no? Lo que tú comentabas, Raúl, un futbolista de banda, sí. Zurdo, pero normalmente juega por banda derecha, pero es jugador habilidoso de estos que te encaran constantemente, ¿no?
Eso es, de pie, de balón pegado al pie, de encarar, de no dejar de intentarlo, de que, pues eso, va al suelo, cuando te saca faltas, buen golpeo, la verdad que bien. Allí es una liga, bueno, es la 15, la número 15 del mundo, creo, en la liga danesa, ha jugado Champions,
sí, sí.
Y la verdad que el club, lo que es Copenhague, es un club grande de Europa.
Sí,
es un,
sí,
club grande. Y él, pues, jugando titular en ese equipo y siendo importante con 16 años, pues eso, al final, un jugador de esa experiencia. Encima, lo que puede pagar el Barça por él, para mí es una oferta de mercado, digamos.
Sí, sí, entre 2 y 3 millones de euros. Él ahora tiene 19 años, Raúl. ¿Tú crees o te cuesta imaginártelo, por ejemplo, ya el año que viene estando en la primera plantilla del Barça o no?
Es que cuando empiezas, todo te cuesta imaginarlo. El tema es que si no damos oportunidad a ese jugador diferente, pues nunca vas a saber si va a servir, ¿me entiendes? Entonces, está, por ejemplo, en el Barça está Pablo, que jugó en el Racing y que sí. Es un pedazo de futbolista, y al final pues no tiene hueco,
sí.
Porque hay tanto futbolista bueno en medio campo en el Barça que es complicado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que tú tienes a Rafinha, tienes a Yamil Lamal, tienes a Ferran Torres, tienes muchos jugadores, entonces tú le tienes que dar la oportunidad y ver qué nivel puede dar, sí. Y a partir de ahí pues valoras. Lo bueno que tiene el Barça que ficha este jugador, pues que al final todos sabemos económicamente lo que ha pasado con el Barça estos últimos años. Entonces, un jugador muy joven que ya ha jugado Champions, que ha jugado a máximo nivel con un club que es muy buen club, pagar 2-3 millones, que es una ganga. Si yo he visto el mercado de Dinamarca, yo he intentado jugar a traer jóvenes de Dinamarca, de Dinamarca aquí, a otros clubs de media tabla de España. Y te pedían por un delantero a lo mejor 10 millones de euros. Y decías, bueno, pero ¿cómo va a traer 10 millones de euros si, no sé, un equipo de media tabla de España, pagar 10 millones de euros? No te digo un nombre del club por no desprestigiar a nadie,
sí,
pero
que es no complicado. No se pagan, sí.
Si no se pagan en España, ¿no? En otros países, en Inglaterra, incluso a lo mejor en Italia, sí. Pero aquí no. De hecho, yo, el central capitán de la sub-21 danesa, jugaba conmigo y lo firmó la Lazio este año por, creo que ha sido 4 o 5 millones. Uh-huh. Y no había jugado Champions, no había. Entonces, 2, 3 millones, un jugador de banda que es de ataque, pues me resulta. Y más joven incluso de sub-21, es una ganga, se supone, ¿sabes? Y si ellos lo han valorado, lo han analizado y creen que puede ser una buena propuesta de futuro, pues yo creo que es un buen fichaje.
Perfecto. Muy bien, pues ha sido un placer, Raúl Alventosa. Gracias por atendernos y suerte, a encontrar equipo y a jugar,
Muchas gracias a vosotros y ojalá sea así.
Les 3 i 27, és temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Molt fàcil. Aquí va una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. Quin dels dos equips argentins que participen ja està eliminat? Quin dels dos equips argentins que participen ja està eliminat? Qui truqui primer i respongui bé al 93-270-37-79, repeteixo, 93-270-37-79, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Vinga, seguim. Hola, Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Ara toca escoltar protagonista de luxe ahir al partidazo, el seleccionador Luis de la Fuente, que va parlar de diversos noms propis de l'actualitat del Barça.
Luis de la Cope, va estar molt a gust a nit al partidazo i se li van parlar pràcticament de tots els temes. Tema Nico Williams al Barça és una qüestió de naturalitat.
Des de tiempos inmemoriales, el fútbol se ha movido por fichajes, traspasos. Siempre que haya un interés de un club y se negocie, como se ha negociado siempre. Y que el futbolista esté interesado en esa operación, pues eso es el fútbol.
Sí, pero para la selección, ¿qué es mejor? ¿A usted dónde le gusta más ver?
No, a mí me gusta que juegue al fútbol, que esté sano y que juegue al fútbol. Yo nunca he escondido que soy del Atleti. Le he dicho, faltaría más. Ahora, dicho eso, yo tengo una responsabilidad con el fútbol español y con todos los clubes. Entonces, yo lo que quiero es que el futbolista esté sano, que esté feliz, que juegue donde tenga que jugar.
Joan García no arribarà a la selecció per ser porter del Barça. Faig llistes amb molts jugadors de molts equips.
Joan García ha estado conmigo en la sub-21. Ya sabemos, yo le conozco bien. Y tendrá oportunidad, si se la gana, como todos. ¿Qué circunstancias se produce? Que es que en España tenemos los mejores porteros del mundo.
¿Pero es más fácil jugar en la selección española si eres portero del Barça que portero del Español?
Forma que me preguntes eso a mí.
No, claro, que ya lo sé, pero...
Que me preguntes eso a mí, que
la exposición...
Que yo creo, no sé, seguramente sí, pero no sé, ha habido pocos seleccionados en la historia, que no se hace para superar a nadie, simplemente es por un planteamiento, por una idea que yo tengo. No sé si habrá habido muchos seleccionadores que haya habido convocatorias con tantos jugadores de clubes diferentes.
I Lamine Yamal és molt bo, és boníssim, però encara se l'ha de protegir.
Todos vemos que puede llegar a ser un futbolista genial, como yo digo, de leyenda, pero todo tiene un proceso y lejos estará de acercarse a esa situación si ahora mismo solo es adularle, buenas críticas, no buenas críticas, perdón, solo es adulaciones, qué guapo eres, qué alto.
Balón de oro, eres el mejor, contratazo, etc.
Él lo tiene muy claro, él está muy 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 centrado, creo que es un chico muy muy maduro para la edad que tiene y creo que sabe lo que tiene entre manos, pero flaco favor le haríamos si solo intentamos darle la parte de adularle tanto.
Un Luis de la Fuente que lamenta la marxa de Santi Denia, que deixa la Sots 21 al Vella com el seu relleu a la banqueta de la Roja.
Dos quarts de quatre, ara Esports Cope, l'actualitat del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai. My lover's got no money, he's got his strong
beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Van quedant definits ja els vuitens de final, van caient equips també eliminats. Boca Juniors s'ha quedat fora de la competició.
I el Benfica, per exemple, jugarà contra el Chelsea després de guanyar per primera vegada el Bayern de Munic, mentre que el conjunt alemany ho farà contra el Flamengo, que ahir va rescatar un empat contra Los Ángeles d'última hora amb un equip ple de suplents. Benfica 1, Bayern de Munic 0, Esperança de Tunísia 0, Chelsea 3 i Los Ángeles 1, Flamengo 1. La sorpresa del dia, sens dubte, el ridícul de Boca Juniors després de l'empat a 1 contra l'Auckland City de Nova Zelanda, guanyador a la grada, ni van fins al final, l'afició CNIC, però un autèntic drama sobre el terreny de joc. Gerard Garriga, el jugador de l'Auckland City, destaca la gesta contra Boca.
Es algo muy grande, llegar a un Mundial de Clubes nosotros, que bueno, después del primer partido, todo lo que se dijo de nosotros, que quizás no debíamos estar aquí, que no merecíamos estar aquí, que tenían que cambiar el formato, y pues bueno, hoy demostramos que seguimos vivos, que luchamos, que más que criticar quizás hay que ayudar a que crezcan los equipos pequeños, los lugares donde el fútbol está en crecimiento.
Un empat que li deixa a l'Ocla, no està gens malament, 1 milió d'euros.
Què tenim per avui, Edu? Que no és una jornada de partits molt atractius. A mi el que més em crida l'atenció és a l'Inter de Milà River Plate, però és un partit que juga a les 3 de la matinada.
Sí, és el millor partit de la jornada, sens dubte, aquest River Plate-Inter de Milà a les 3 de la matinada. L'equip argentí haurà de puntuar com a mínim o mirar de reull el que passi entre els Rayados de Monterrey, Mexicà, i l'Urawa Red del Japó per estar als vuitens de final. L'Inter, malgrat ser un dels favorits, encara no ha mostrat tot el seu potencial, una victòria in extremis i un empat, i ha de guanyar sí o sí per no dependre de tercers. Parla el nou jugador del Real Madrid, Mastantuono, i el repte que té per davant el Mundialet.
Hoy estoy en River y lo disfruto y sueño con poder ganar el torneo, por poder dejar a River en lo más alto. Sé que también después de esto voy a tener que cambiar mi vida para irme a otro lugar, para empezar a jugar en un equipo que no hace falta que lo diga con palabras yo, ya sabemos todo lo que es, que también fue un sueño en mi vida poder jugar ahí. Entonces, nada, es un reto en mi vida que cambia, que empieza a ser distinto, que es en otro lugar. Bueno, creo que eso es un desafío muy lindo para mí.
River, Inter i Rayados de Monterrey són els tres equips amb opcions de passar als vuitens de final. D'aquí sortirà el rival del Dortmund, Fluminense o Mamelodi de Sud-àfrica. Els alemanys obren la jornada a les 9 del vespre contra l'Ulsan de Corea del Sud, ja eliminat. Mateix escenari a l'altre partit del vespre, una victòria als classifiques, si ve l'empat només li val al Fluminense.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
3:34 y de seguida temps de debat a Sports Cope.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Diu-lo!
Vinga, obrim el debat amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre, y nos acompaña hoy también al Tomás Guas. Hola, Tomás.
Vengo a aprender, que hable el abogado.
Hombre, Tomás, ¿cuánto tiempo?
Yo te escucho. Te escucho, te leo, sé que estás amenazado por las fuerzas del mal, pero aquí me tienes.
Aquí me tienes por todos lados, aquí ya, me tienes por todos lados, ya.
Qué gente.
Senyors, que ja tenim data de retorn del Barça al Camp Nou, 10 d'agost, Jacinto, ahora ya esto está negro sobre el blanco, ya no es bueno, si no pasa nada, si no hay imponderables y tal, y está el compromiso ahí.
Sí, ahora vamos a ver que todo salga bien. El tema de esto es un tema curioso, supongo que tendrán ya todas las licencias, autorizaciones, habidas y por haber, bomberos, seguridad y demás. Y bueno, a ver cómo llega el día de Gamper y cuánta gente acaba ahí.
Sí, hi ha encara moltes incògnites al voltant de tot això, Tomàs, perquè no està clara amb quina capacitat es podrà afrontar aquest partit del Gamper. Tampoc sabem exactament quin dia el Barça podrà jugar el seu primer partit de Lliga, però com a mínim hi ha una data de retorn que hi és alguna cosa, que això sí que és una certesa ja.
Hombre, i amb el país que vivim tampoc és estranyent de res, però coñe, amb això que no ens enganyin, Si es el 10 d'agost, hauríem de suposar, com diu l'abogado, que està tot ligado, atado i miradado, i que aquí no hi ha una sorpresa a l'última hora, era tot per Montjuïc. Bueno, escolti, tant de bo, aquesta travessia un dia o altre havia d'acabar, i jo no m'ho vaig creure des del principi. Si jo a casa meva faig un bany de 2x4 i ve un tio que diu un mes, i són 6 mesos, un camp de futbol nou, que no pot ser.
Sí.
Però bueno, un dia o altre s'acaba, vull dir, de tanta bo que sigui bé, clar.
Sí. Dos añitos han sido a Jacinto, ¿eh? Dos añitos en Montjuïc al final.
Dos añitos en Montjuïc, però bueno, al final, este segundo año a nivel recaudación ha ido un poco mejor.
Sí, sí, sí.
Y bueno, si realmente ahora ya todo está en orden y se consigue volver, pues... Primero fue duro, este parece que ha sido un poquito más tranquilo.
Sí. Jacinto, hemos hablado antes de un futbolista, de Ronnie Bargi, este futbolista sueco que está a punto de firmar el Barça, 19 años, que a ti te gustan todos los temas estos de mercado y tal. El Barça, en principio, va a pagar entre 2-3 millones de euros y, bueno, son operaciones interesantes, ¿no? Porque el futbolista parece que es un buen elemento y son apuestas que, bueno, si te salen mal, tampoco te vas a arruinar, y si te salen bien, pues puede ser interesante, tanto si se queda en el Barça en el primer equipo como si sale cedido y luego a algún otro sitio.
A ver, yo primero, de ser sincero, yo no conocía al jugador.
No, ni tú ni el 99,9% de los que nos escuchan.
Podría haber llegado aquí, marcarme aquí una vacilada, juega así, se mete por aquí, va por banda. No, yo no lo conocía. Ahora, en principio, son operaciones que parecen interesantes. ¿Por qué? Porque este sí es cierto que supongo que va a ir a la pretemporada.
Sí.
En pretemporada pues los pondrán un poco y podrá jugar un poquito. Y o bien, sí, hombre, si la rompe y se sale, pues quedártelo. Y a poco que, si no se sale, juega un poco, supongo que cederlo a algún equipo de primera división o incluso fuera. Pero es que incluso en el peor de los casos, si tuvieras que venderlo, solo el hecho de jugar un partido dos en el Barça, pues hombre, a un equipo a Premier nivel bajo por 8 millones de euros lo podría hacer.
Sí.
Lo cual es una operación que siempre es correcta.
Clar, aquí Tomàs, el que busca el Barça, el que busca Deco, que ja ho ha dit alguna vegada en alguna entrevista, és tu no pots esperar que aquest tipus de jugadors vagin a un equip intermig, per exemple, no sé, el Borussia Dortmund és un equip que ha fitxat molt bé els últims anys i després, clar, aquest jugador te l'agafen per 2 o 3 milions d'euros i quan surten d'allà valen 40 o 50. Tu has d'anar-lo a buscar, a ser possible, al club d'origen, no? Fer tu l'aposta, que no siguin altres clubs qui facin aquest tipus d'apostes i després es forrin.
Sí, home, i bastant més car, però una mica la idea del Madrid amb els Vinicius, Rodrigos i demés gent d'aquesta. Ja dic, quan comencen, pues, ja et pot entrat a 40 quilos, bueno, que això ja, com tot el que hi ha posat, sembla que estàs barato, però que deu cobrar hasta la portera del Núñez i tot això, però, i si encertes, però clar, després, per ser i pico no fitxes, no? Seria un bon moment per restanyar herides amb l'Espanyol, i que el cedeixin, home. Perquè si té Williams, Lamin, sí. Lewandowski, Torres, Rafinha, quan jugarà aquest tipus pobre suec?
Sí.
Pues fot el cap a Cornellà i llavors aquí perillos a la mar.
Tu estàs sempre amb això, Tomàs, de que l'Espanyol hauria de pescar, perquè no, a la cantera del Barça. O tal, però no sé si la teva opinió és molt generalitzada entre l'afició de l'Espanyol, jo crec que més aviat no.
No, però jo crec una cosa. Durant molts anys, els tios que triomfaven aquí eren els del Madrid. Un bon dia va haver un tio que va dir que els del Madrid són fatxes. No ha vingut ningú més. Escolti, aquí ha jugat Asensio, vull dir, Callejón, sí. Lucas Vázquez.
Sí, llavors,
l'amic qui és l'amic? El Villarreal, que té, per exemple. Un dia ens van dir que tenien un acord amb la Juventus. No va venir ni un. Igual és la cosa de l'Espanyol que no entenc, d'aquests fitxatges de nanos joves. El Tomàs Cono no pot anar a la presó al Camerún si no ho diu el president del govern, ell i el Roger Milla. Va ser una cosa que li van donar quan aquests mundials extraordinaris. Has vist algun fulano d'aquests amb 1,90 i 80 quilos al mig del camp? Jo no he vist cap ni un. Però bueno, pues, escolti, ha vist el Ferran Juglar, que és una altra història, va, que té mal al Brujas i suposo que va acabar que el Celta pues, l'ha pagat o no l'ha pagat, no ho sé. Però de dir, escolti, si Andalusia i Catalunya són les federacions amb més llicències, escolti, aprofiti alguna cosa.
Sí.
Que tots no jugaran al Barça, no? Doncs pues, a veure què hi ha.
Sí, sí.
Pues no, i no sembla que no ho tenim clar, això.
Sí, sí, en fi, del Mundial de Clubs voleu dir alguna cosa que us hagi cridat l'atenció a les últimes hores, Jacinto, que bueno, el Madrid va a tener que jugar contra City o Juve, va a estar bien eso.
Yo no lo voy siguiendo mucho, sí. pero bueno, parece que ahora en los cruces a partidos octavos es cuando se ve un poquito más de partidos interesantes, parece que sí, va a jugar con City o Juve. Bueno, en los básquet, todos los equipos europeos yo creo que llegan reventados.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
La sensación de que juegue con quien juegue, van a estar todos en condiciones de morirse.
Sí, sí, és veritat, Tomàs, que es nota molta diferència entre com han arribat els europeus i com estan, per exemple, la majoria sud-americans, però en fi, començarem a divertir-nos a partir de vuitens quarts de final, no?
Això el Johan ho va dir al seu dia, la Copa d'Europa empieza en quarts de final, és una gran veritat. I a vegades, pues, que escolti, amb el Borussia i el Benfica també arribes a la semifinal. Escolti, no fotem curiosos. A mi m'estranya molt, tot, juega l'Oakland. Escolti, si no vol fer, si vol fer un Mundial, són tot el món. I si no, posa la copa del jeque mamao i invita el que vostè vulgui. Però ara, dit això, a mi el que em sembla més despitarrante és que aquests equips europeus, el Madrid, per exemple, va començar a jugar el juliol de l'any passat. Acabarà de jugar el juliol d'aquest any. Això no pot ser, rei.
Sí, sí.
No pot ser. És que Ancelotti i que ara Xavi Alonso tal, si el problema és acabar amb peus els 11 tios.
Sí, sí.
Però bueno, és el que més cam estigui guanyarà.
És una bogeria l'any que ve mundial. En fi,
sí.
Ho anem comentant, amics, abogado, Tomàs, gràcies als dos, una abraçada forta, eh?
Abraço, Tomàs.
A ti, rei, un abraço forte.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Please don't stop the
music. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 43 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que va anunciant fitxatges, eh? Avui ha anunciat el sisè fitxatge de cara a la propera temporada. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de José Salinas.
És un lateral izquierdo nacido en Alicante hace 24 años, 1,78 de altura, llega libre del Elche y firma para las próximas tres temporadas. El año pasado jugó 39 partidos, 38 como titular, marcó dos goles, siendo uno de los artífices en el ascenso a la primera división. También estuvo en el Mirandés, con quien disputó 41 partidos, y allí coincidió con el jugador del Español actual, Jofre Carreras. De estos números se deduce que es un futbolista muy fiable, sin apenas lesiones ni expulsiones en su trayectoria. Para conocer un poquito más a fondo a este jugador, a José Salinas, hemos hablado con Dani Mori, entrenador que lo tuvo en el Unionistas de Salamanca y que en declaraciones a Sportscope asegura que Salinas es un acierto pleno del Español.
Tiene gol, tiene llegada, tácticamente es muy inteligente, se adapta perfectamente a cualquier estilo de juego, de lo que tú le propongas. Físicamente es un portento porque tiene una capacidad de repetir esfuerzos que era brutal.
¿El Español ficha a un jugador de primera división?
Yo entiendo que sí, no tiene límites este futbolista. Tiene todo, tiene condiciones, tiene mentalidad. Técnicamente, tácticamente, físicamente, personalmente. Yo creo que acierta totalmente el Español con su fichaje y que va a dar un gran rendimiento y es lo que espero.
Un jugador que viene a reforzar el lateral zurdo después de la marcha de Brian Olivan y Carlos Romero. El próximo movimiento que se espera es que el equipo blanquiazul, el club blanquiazul, haga oficial la renovación de Javi Puado.
Gracias, Juan. ¿Qué vas, Jibé? Això a l'Espanyol, al Girona, al Verdíez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Em manca que es faci oficial algun fitxatge, que encara no ha arribat cap, però en fi, ja arribaran. Sí, de moment el que ha fet el Girona és anunciar una renovació.
Sí, la de Juan Carlos Martín, el porter de Guadalajara, una renovació inesperada, perquè acabava contracte, no es va parlar durant la temporada ni a la segona part de la temporada que hem deixat enrere de la continuïtat de Juan Carlos, un il·lustre al Girona, perquè recordem que va arribar al 2019 amb aquesta renovació per una temporada fins al juny de 2026, complirà 7 temporades al Girona. Va arribar just quan el Girona, després de la primera etapa a la màxima categoria del futbol espanyol, va descendir, és a dir, que va afrontar un repte, li va costar fer-se amb un lloc com a titular al Girona, perquè en aquell moment, quan va arribar l'estiu de 2019, qui defensava i era l'inquilí, el titular de la porteria del Girona era Bono, Yacine Bonu, però va acabar sent titular i va pujar amb el Girona l'estiu de 2022. Renova, com et dic, per una temporada, ha explicat el Girona en el comunicat que té experiència i lideratge que han estat claus i fonamentals en l'evolució del Girona i se'l veu com una figura de vestidor, aquell jugador que fa vestidor, ara la porteria del Girona, si no hi ha canvis, perquè s'ha parlat molt d'Arnau Tenas, que finalitzava contracte a França amb el PSG, està en Paulo Gazzaniga, que és el titular indiscutible, si ningú diu el contrari, amb Vlad, l'ucraïnès, que és l'aposta de futur, i amb Juan Carlos, has de tenir tres portets pel que pugui passar. No hi ha fitxatges, hi ha renovació. Juan Carlos, que vull recordar, jo he mirat a la redacció, que es va fer famós fa 7 anys per marcar un gol des de 70 metres.
Un golàs,
quan defensava la samarreta del Lugo, el dia... Mira que és difícil marcar un porter un gol. Mira que és difícil que un porter marqui un gol des de 70 metres. I mira que és difícil que un porter marqui un gol des de 70 metres el dia del seu aniversari. Això va passar fa 7 anys amb Juan Carlos Martín.
Que seguirà un any més al Girona. Tancarem futbol anant al Mercato. Gil, com ve el dia?
Doncs mira, una de les notícies. El traspàs de Raúl Moro del Valladolid a l'Àjax per 12 milions d'euros. Signarà fins 2030. Rui Costa, president del Benfica, assegura que no ha rebut oferta del Madrid per Carreras. Betis i Atlético de Madrid estan encarrilant el traspàs de Johnny Cardoso per 30 milions d'euros. L'Atlético buscaria sortida per Rodrigo de Paul, valorant-lo en 25, mentre que el Betis també voldria Riquelme per entre 8 i 12 milions d'euros, mentre que l'Alavés ha donat la baixa a Julen John Guerrero. Fora de casa nostra, el protagonista és Igli Tare, el director esportiu del Milan. Dona per feta l'arribada de Modric, diu que continuarà manyant, assegura que Theo Hernández sortirà de San Siro i desmenteix cap oferta del Bayern per Rafael Leao. La Fiorentina té un nou entrenador, Stefano Pioli, que ve de l'Al-Nasser. L'Arsenal signa Kepa per 5 milions de lliures, mentre que el Fulham ofereix 5 milions d'euros per l'interista Taremi. El París Futbol Club, no el París Sant Germain, el París Futbol Club fitxa Moisés Simón del Nantes per 7 milions d'euros. Ja es donen detalls de l'arribada de Pogba al Mónaco fins 2027, mentre que Neymar allarga contracte amb el Santos fins a final d'aquest any.
Molt bé, així ve el Mercato, fins aquí al futbol, de seguida plana poliesportiva amb bàsquet i protagonista del Barça de Futbol Sala.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Bueno,
estàs informat. Los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Minuts i les 4, parlem de bàsquet. Albert, el Real Madrid pot ser avui a campió de Lliga.
Sí, si guanya la Fonteta, els blancs seran campions. Tercer partit de la final de la Lliga Endesa, l'hora 21:15, com tots els partits entre setmana, un quart de 10 de la nit. La història Ballori diu que mai ningú ha aixecat un 2-0 en una final. De moment, el Real Madrid domina 2-0. En 18 temporades en les que s'ha arribat amb 2-0, totes les eliminatòries, totes les finals han acabat amb la victòria del conjunt que tenia el factor pista. Motiu per l'esperança del València del català Pedro Martínez. Només 3 derrotes del València a casa a la Fonteta aquesta temporada. L'equació la travessa fàcil, l'apuntaves tu. Si guanya el Madrid campió, si guanya València, tenim quart partit que jugarà al mateix escenari el divendres vinent.
També es mou el Mercato en el món del bàsquet. El Barça que està a prop de tancar un nou fitxatge.
Sí, Will Clyburn és un vell conegut de l'afició, no del Barcelona, sí del bàsquet, diria espanyol i europeu en general, perquè és un jugador molt contrastat, que ara té 35 anys, un alè nord-americà, un 2-0 que ve de jugar a la Virtus de Bologna. D'Itàlia, del Trento, ha arribat Miles Cale. De la Virtus de Bologna arribarà Schengelia, que és el gran nom, juntament amb Clyburn, si finalment es fa, tot per una qüestió de fiscalitat i que aquests jugadors amb aquesta edat ara sí t'accepten les condicions econòmiques que pot oferir el Barça. Vindria a ser el recanvi de Jabari Parker, que ha marxat al Partizan. És un jugador de i ha contrastat, entre altres coses, campió de l'Eurolliga i MVP de la Final Four de 2019. No està tancat, s'està negociant i el jugador ha d'acabar de donar el vistiplau. I també recordem que Badalona diu adeu Cassius Robertson, el canadenc que fa ús d'una clàusula al seu contracte per tallar la vinculació amb la penya. Ha estat una temporada amb el Joventut de Badalona.
I atenció que tenim partit, d'aquí a poca estona, sí. A 4:45 tenim aquest partit de quarts de final de l'Eurobàsquet femení amb la presència d'Espanya.
Sí, Espanya-República aixeca uns quarts de final. Ara t'ho comento, que van començar ahir. Partit Espanya-República Txeca a 4:55, 16:30, que juga a Grècia, al pavelló de la Pau i l'Amistat. És el pavelló de l'Olympiacos. Favorita, òbviament, Espanya. I més amb l'expedient que està presentant en aquesta competició, en aquest Eurobàsquet de 2025. Recordem que ara que arriben les eliminatòries és important tenir clar que hi ha 5 bitllets pels classificatoris de cara al Mundial. Eliminatòries de quarts que van començar ahir. França va guanyar Lituània, Itàlia va guanyar Turquia i l'últim partit entre la gran favorita per endur-se el campionat d'Europa, Bèlgica, davant Alemanya, completen aquesta eliminatòria de quarts.
A veure com va. Gràcies, Albert. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Parlant de futbol sala, que el Barça va perdre ahir a Cartagena per 3-2, marcador ajustat, la final pel títol de Lliga que es posa 2-1 a favor de Cartagena. Demà tenim també allà el quart partit. Està clar que el Barça està obligat a guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit, que seria el Palau Blaugrana. Tant de bo es disputi aquest partit el dilluns que ve. Tenim comunicació amb el jugador del Barça de futbol sala, Sergio González. Sergio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, situación límite mañana, Sergio, a pelear, ¿eh?
Sí, ya hemos estado así antes, tanto en cuartos como en semis, así que confianza plena en este equipo, en que volveremos para Barcelona y que tendremos nuestras opciones de ganar el título.
Sí, esto se decide por detalles, Sergio. Bueno, el primer partido lo sacasteis vosotros bien, 5-3, pero los otros dos han sido muy igualados.
Sí, está siendo la tónica de toda la final, partidos súper igualados, muy competidos, y en los que pequeñitas cosas pues están marcando quién se lo lleva. Creo que debemos volver un poco a esa efectividad que tuvimos en el primer partido, que nos hizo tener el marcador a favor mucho tiempo y controlar más el partido, y bueno, creo que eso nos hará un poquito más fuerte y sobre todo, pues eso, llevar la eliminatoria para casa, que es lo que queremos ahora mismo.
Sí. Esta mañana habéis entrenado allí en Torre Pacheco, un poco en qué ha hecho incidencia el míster, qué hay que hacer mejor mañana de lo que habéis hecho en los primeros partidos, Sergio, para sacar el tema adelante.
Sí, o sea, la selección de ahora ha sido más bien recuperatoria que no con un contenido táctico como tal. Lo hemos dejado para la sesión de vídeo, pero sí que se han comentado algunos aspectos y bueno, creo que pues sobre todo lo que pasó ayer, de que justo después de meter gol, con lo que nos costó, pues en la jugada siguiente nos metiesen un golpe duro, y creo que ahí hay que competir mejor, hay que ser mucho más aguerridos tras meter gol y realmente afianzar las ventajas. Y bueno, también el aspecto de las pérdidas, que ellos están siendo muy veloces a las contras y nos están generando peligro gracias a que nosotros perdemos el balón. Entonces, pues eso, ¿no? Hacer un poco hincapié en controlar el juego, en este juego de posesión que nos caracteriza también como equipo y que haga que nosotros tengamos más ocasiones que el rival.
Sí, y después manejar la presión, Sergio, porque vosotros la tenéis, es evidente, porque estáis en una situación límite, tenéis que ganar sí o sí, pero ellos también, porque juegan ante su público, tienen la oportunidad ahí de sentenciar el campeonato y también van a tener su presión.
Sí, por supuesto. De hecho, hemos escuchado algunas declaraciones de ellos, ¿no?, que decían que hay que ganar como sea este cuarto partido. Así que creo que pues bueno, nosotros ya hemos pasado por esto antes, como te decía, en cuartos y en semis, jugándonoslo todo fuera de casa. Y en cierto modo estamos tranquilos, porque sabemos de las capacidades que tiene el equipo. Entonces ellos creo que se van a concentrar mucho más en el partido de mañana, ¿no?, de darlo todo para intentar ser campeones en su casa. Y si nosotros somos capaces de ganar aquí, creo que el golpe en la mesa será importante, y después el factor Palau, pues intentaremos que valga mucho. Entonces, lo que te decía, tranquilidad y confianza en este equipo.
Sí, vosotros, Sergio, como comentas, tenéis experiencia, no solo este año, que os habéis visto ya en situaciones similares, sino que sois un equipo curtido en mil batallas, que habéis tenido que enfrentaros a muchas situaciones en los últimos años límite, y por ahí igual tenéis un puntito a favor mañana, ¿o qué?
Sí, el año pasado de hecho ganamos la Copa aquí en Cartagena, en una situación que creo que era aún más límite, porque terminamos jugando, si no me acuerdo mal, con 6 jugadores de primera plantilla, Mamadou, que era el filial, chicos que nos ayudaron ese día. Teníamos la final perdida a falta de 5 segundos y pues un doble penalti, un golazo por la escuadra de Catela y terminamos ganando. Entonces, este escenario ya no lo conocemos y la épica que hay que hacer aquí también. Ayer fue un partido muy igualado que se pudo decantar también a nuestro favor y creo que tenemos que trabajar el de mañana para no llegar al final yendo por detrás. Lo he comentado en alguna respuesta que creo que ponernos por delante y manejar toda esta presión y este componente psicológico también del partido y emocional es clave mañana.
Perfecto. Pues a por ello, Sergio González, gracias por atendernos y mucha suerte mañana. Estaremos pendientes, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo.
Gil, superstar! Bueno, la llorera que tenim a la rampa de sortida dels nous estudiants en pràctiques...
Podrien haver entrat a fer els coros ja avui.
No, de mica en mica.
Se m'ha acudit ara.
No, divendres marxo, no val la pena.
Ja haurà temps.
M'hem recordat del degà de Tiempo de Juego, Jesús Zamora, i d'una cosa que li va passar fa molts i molts anys. Estimados, queridos estudiantes en pràctiques, tendréis muchas y muchas y muchas cagadas como la que un día, hace muchos años, le pasó a Jesús Zamora.
Nos vamos a Barcelona porque el equipo barcelonista se ha marchado hoy al Mundialito. Radio Miramar, Jesús Zamora, buenas tardes. Atención, Radio Miramar, Jesús Zamora. Bueno, pues este grito no es de Jesús Zamora. Intentamos solucionar el problema o lo dejamos. Vamos a ver si... Ahora sí, Jesús.
Sí, sí.
Ahora eres tú el que chillabas, ¿no?
Sí, estamos ya en antena.
Bueno. Sí, sí, ya. Estamos en antena.
Estamos en antena. No sé quién era el técnico.
Va volar... Intuïxo que no li havien obert el micro o alguna cosa així o alguna...
Possiblement. Segurament algun tècnic va rebre del tema. Va, rematem això. Última hora. L'audiència confirma els 10.800 euros de multa a Rubiales pel tema de Jennifer Hermoso. Bàsicament, ha ratificat tota la condemna i ha rebutjat tots els recursos. Mentre que ja ha arribat a Wimbledon, Paula Badosa, teòricament recuperada del seu problema al Soas.
Magnífic, sí, Wimbledon comença ja la setmana que ve.
Wimbledon,
ara, perfecto. Un minut i les quatre, marxem actualitzant les enquestes en clau Barça sobre el retorn al Camp Nou. Quan creieu que serà el primer partit oficial? Creieu que serà el mes d'agost, el 16%, la majoria que serà el setembre, el 49%, però el 35% creieu que serà encara més endavant. En clau espanyol, us agraden els fitxatges que està fent Garagarza? Avui s'ha fet oficial de José Salinas, esteu votant que sí la gran majoria, el 76%, que no el 24%, i en clau Girona, Dau de Càmara ha estat clau per l'ascens del filial a Segona Federació. Us preguntem si creieu que hauria de tenir lloc el primer equip. Esteu votant que sí al 62%, que no al 38%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.